Hola, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Climent Picornell és tot un personatge. La seva biografia oficial diu que és doctor en geografia i professor emèrit de la UIB, on també va exercir durant anys de vicerrector. També és escriptor, col·labora habitualment a la premsa escrita i va ser l'impulsor, juntament amb Jaume Garau, de l'Observatori Palma 21. Però, si haguéssim de definir Climent Picornell, diríem que, sobre totes les coses, Picornell és ciutadà de Palma. A més, un ciutadà típic de la Palma de mitjans del segle XX. Fill de pares santjoaners, va créixer aferrat al pont del tren en unes barriades que començaven a poblar-se d'una primera riuada d'immigració interior que donaria un nou caràcter i un nou impuls a la capital. Una Palma que, com bé diu ell, mai ha tingut qui la canti. Una ciutat de classe treballadora, desgastada, de carrers sense asfaltar i solars buits que s'anaven omplint de plantes baixes. Anys després, Climent Picornell viuria els anys d'agitació previs a la caiguda de la dictadura en primeríssima línia, o més bé, des de darrere del tercer, on va oficiar d'anfitrió per a una nova generació d'intel·lectuals que marcarien el tarannà dels anys que estaven per venir. Estau escoltant d'aire i Vetra Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim a l'antiga casa de Climent Picornell, al barri de La Llonja, de Palma, on ara hi viu un dels seus dos fills. Quan ell va anar a viure allà, aquell era un altre barri, un dels més degradats del centre. Res a veure amb el Betlem actual. Aquest és el nostre protagonista d'avui.
Som Climent Picornell Bausà. Vaig néixer dia 24 de novembre de l'any 1949. Vaig néixer en el passeig marítim. Mira, ma mare feia feina d'infermera a una institució que se deia Santa Madrona, que depenia de la Caixa de Pensions. I tenien una clínica per dones, només era per dones, no? I bàsicament les dones que feien feina aquí tenien els seus eslots en aquesta clínica de Santa Madrona, que estava on ara hi ha l'Hotel Bellver, en el passeig marítim. I jo vaig néixer allà. I me varen batiar a Santa Tereseta, que està a la parròquia que està darrere, i mon pare i ma mare, que havien nascut a Sant Joan tots dos, havien baixat a Palma a fer feina. I de qualque manera també, vull dir, perquè, no sé, ells veien que pels fills Palma era una altra cosa, no? Vull dir, una cosa més important, una possibilitat de tenir un futur millor, que no sé com eren. Tampoc no eren pagesos, no? Vull dir, perquè mon pare descendia de ferrers, el seu predí era un ferrer, era el ferrer Climent de Sant Joan, i son pare de mo mare era xatx, era això que en castellà era l'alguacil, no, de Sant Joan, i per tant eren dues professions que no estaven relacionades en so món rural, però bé, ells varen baixar, se varen comprar una casa a davor el pont d'Estren, en el carrer Jacint Verdaguer, bé, Jacinto Verdaguer, se deia en aquell temps, es creuer en Jaime Balmes, també, Jaume Balmes. Quan vaig ser més gran vaig saber qui eren aquests personatges, no? Quan era petit, en Jacinto Verdaguer i en Jaime Balmes no sabia ni qui putes eren, no? I era la típica caseta de l'Eixample de Palma, no? Una caseta de planta baixa, amb una mica de jardineta davant, amb un bon corral a darrere. I que no hi havia una llimonera, era bàsica, les llimones, hi havia dos tarongers, en el fons hi havia un galliner, que dir que no... I jo recordo aquell barri amb una alegria impressionant, no? Vull dir, perquè la majoria era gent que havia baixat de pobles a fer feina en el turisme o en coses relacionades amb la ciutat, no? I, de fet, hi havia com una espècie de vida de poble, però de barri, no? El veïnat de la dreta eren de Sarracó, li deien la Madona Raconera, havien emigrat a França, quan se barallaven l'home i la dona, jo els sentia que se barallaven en francès, era una cosa molt curiosa, no? un francès fluidíssim, a més, no? I a l'esquerra hi havia la Morera, és a dir, que nosaltres érem els santjoaners, no? I era realment una vida amb una llibertat, i el tren passava per davant que meva. I jo record record el tren com a una cosa, l'associï a la meva vida, perquè el vaig veure passar durant moltíssims anys, no? Record convois enormes, plens de bestiar, de porcs, de mens, no? Vull dir, que se n'anaven de cap a l'esport, no? Vull dir, record també que davant passava un ramat de cabres, un pastor de cabres, no? I que munyia la llet i la venia, no? I era, imagina't, això era la palma dels anys 50, no? I la palma de la primera perifèria, no? I perquè nosaltres, quan havíem de venir al centre, dèiem, baixàvem a Palma, no? Nosaltres baixàvem a Palma, no? Perquè Palma la consideràvem bàsicament el casc antic, no? Nosaltres vivíem a les afores, no? I jo, la meva baixada a Palma era entrar per la plaça d'Espanya, anar pel carrer de Sant Miquel, baixar pel pas d'en Quint, arribar a Esborn, eh? En Esborn encara hi havia cadires, hi havia els bancs i llavors unes cadires on s'apagava per anar allà, no? I en Esborn se passejava un poc per la Seu, anar fins a la Riba, just aquí de vora, que és un passeig que ja no existeix, fins a la farola d'Esport, no? I això era un territori que no vull dir que fos hostil, no? Però que no era, no era la palma que tu respiraves, no? Allò era un barri fronterer entre les Set Aigües, els Hostalets, la banda de la parròquia del Sagrat Cor, recordes dos cines on vaig començar a veure les meves primeres pel·lícules, no? Cine Doré, que llavors li posaren Cine Dorado, el Cine Capitol, on vaig anar a les monges agustines que tenien un convent en el carrer de Reina Violant, record la parròquia on vaig a l'escola anat molt d'anys, i record haver anat i acompanyat a molt de morts, perquè els morts abans els acordaven de cos present a les cases, no? I jo era un ninet i amb un roquet i un vestit d'escolanat, i me n'anava allà, solia dur sisopo, allò que tiren per beneir, no? I record moltíssim de morts, record saló especial que feien les cases plenes de gent, no? Llavors agafàvem el mort i en processó el mort duem a l'església, no? Però vaja, ho record, la vida aquesta d'escolanat la record amb molta de... també amb molta d'alegria, no? Vull dir, perquè era una vida molt... La vida del meu barri era una vida molt a lloure, no? Hi podies anar, podies venir, no hi havia... Hi havia com una espècie de jota d'on tu m'adones, no? Que és una cosa que en els pobles encara funciona, no? Record el primer foraster, el murciano, li deien, eh? I no n'hi havia, no? Va ser una cosa, va ser com una espècie de ja, un foraster, un murciano, no? I ja te dic, era una vida absolutament diferent. Jo, en el meu barri, he tornat després, en aquest barri dels Carreges i en Verdaguer, perquè quan se va morir mon pare, mon mare va decidir que se'n tornava a Sant Joan, que no volia estar pus a Palma, i varen vendre sa casa. I actualment, aquí on hi havia ca meva, ara hi ha un supermercat. Hi ha una finca de pisos i el que era ca meva, un supermercat. I en el meu quart, allà on jo dormia, hi ha la secció de fruiteria. És una secció molt noble, no? Però a vegades he tornat a passar... Clar, mira el carrer Tossi ha variat, que ja no hi passa el tren. El tren ara va soterrat, no? I jo vaig anar després, vaig anar a les Agustines i llavors mon pare me va posar a l'institut. Mon pare era un personatge molt religiós. No vull dir si beato, no? Però no... molt papista. Això dels papes i tal, llavors te contaré una anècdota, perquè mon pare va anar 45 vegades a Roma a veure el papa, que tenia era una peregrinació tusa, però això te contava, vull dir, perquè jo ara veure aquell barri sense el tren que passa per damunt els carrers, sense veure les estacions, perquè la meva vida per anar a l'institut era, agafava les vies, passava per davall el pont del tren, aquell pont d'en Gaspar Benassa, que varen tomar i varen refer, llavors passava per dins el que eren els tallers dels trens, que ara és un parc, que també tomaren i el referen, i no sé si ho recordaven, això, i llavors agafava el carrer dels Horts i me n'anava de cap a l'institut. I això era un camí que feia quatre vegades cada dia, vull dir, per tant, era un camí molt freqüentat, i clar, i ara anar a aquest carrer, no veure's tren, semipeatonal, no? Amb moltíssims de comerços, vull dir, hi ha restaurants, hi ha... Clar, vull dir, dono un poc idea de com ha anat canviant aquest primer eixample, aquesta primera perifèria de Palma, no? Jo sempre he pensat que a Palma l'han cantada sempre la Llonja i tal, i bueno, la Llonja hi està endavant, ben que dic, no, la Seu i tal, no? I però aquesta Palma, no sé com dir-ho, més proletària, conyo, que no ha tingut cantadors, saps què vull dir? Que no... I que és necessari que... No sé, vull dir... Perquè era una Palma de sang jove, nova, amb una... Els barris tenien una vitalitat, vull dir, no, la Soledat, per exemple, tenia una vitalitat... Bueno, la Soledat encara ha tingut un cantador que ha estat en Rafael Jaume, aquell que és poeta, que té un parell de poemes referits a la Soledat, super, super meravellosos, no? Però, ja t'ho dic, jo crec que hi ha un excés d'escrits sobre el centre, no? I, en canvi, jo crec que els barris, aquests barris, ja tenen ara tota una vida autònoma, potent, molt vistosa, no? I que a poc va sortint, no? I jo, es flipau en Pere Grau, per exemple, ho trobo una victòria dels barris, així, tal, no? Vull dir, la reivindicació dels catalineros o... I la Soledat alerta, eh? I perquè la Soledat, aquesta paraula tan lletja que se diu gentrificació, no només passa aquí on ara estan parlant, vull dir, també està passant a molt d'aquests barris que estan començant a ser robegats, no? Vull dir, pels suecs i pels anglesos i pels fons voltors aquests que compren amb visió de futur.
Eres fill únic, tens germans...
No, tenc una germana més gran, tenc una germana més gran. Érem dos al·lots, la meva germana Catalina i jo. En canvi, mon pare era germà de 10 i mon mare era germana de 8. O sigui que vaig tenir, quan tots eren vius, 18 tios... i una legió de cosins i de cosines impressionant, no? Però clar, llavors ja vaig pertànyer a aquesta generació que va reduir el tenir tant de fills, no? I de fet, que a mi me vàrem a ser dos i bé, no? Normal, no?
I pujaves sovint a Sant Joan?
Sí, pujàvem sovint, per no dir-te, fins que mon pare se va comprar un 600, primer havien tingut una moto en Sidecar, una Vespa en Sidecar, i amb aquesta Vespa en Sidecar, bueno, anant al poble, era una espècie de Popeia, no? Però anaven, no anaven cada dissabte i cada diumenge. Després, quan varen tenir els 600, sí que anaven cada dissabte i cada diumenge, no? A mon mare li deixaren la casa del carrer Major, de Sant Joan, no? I mon pare s'hi va fer una casa que llavors ha estat la nostra, no? I del poble, i fèiem aquesta espècie de vida llançadora, saps què t'ho dius? I dissabtes i diumenges cap a Sant Joan, entre setmana Palma, els estius la meva germana i jo hi quedàvem a ca un concos, a ca el meu predi jove, no? Mon pare i mon mare continuaven fent feina, I jo passava els estius a Sant Joan i era un al·lot salvatge, no? I tenia una bicicleta i els meus dos o tres companys que tenia, que per cert són morts tots dos, bueno, t'ho vas dir, bueno, anàvem a Sineu, a Llubi, a Llorito, a nedar en els safretxos que sabien que hi havia aigoneta, i a robar fruita allà on sabien que hi havia fruita per robar, no? I quan acabava aquesta temporada d'estiu, encara record que tornava, i tornava amb una certa pena, no? Una certa, com que dir, ai, he de tornar a aquestes monges agustines, no? I Sor Lluïsa, que va ser la meva monja agustina, i a tornar a l'institut, no? Tornar a l'institut ja no va ser el mateix, no? Perquè a l'institut hi vaig fer molt de companys, que encara continuo tenguent, no? I va ser tota una tipologia de vida diferent. No? Jo, per jo, la meva primera escola de vida, jo sempre he dit, la meva primera escola de vida real va ser anar a Barcelona. Eh? Jo era un nimbaciat i anar a Barcelona va ser bueno, tu, o sigui, un aprenentatge, moltes de coses. Però la prèvia va ser l'institut. No era un col·legi religiós, els professors eren per oposició, aquella espècie de cosa laica d'escola pública se mantenia molt ferma, fins i tot en l'ideologia del propi institut. No? I això a mi me va impregnar, no? Vull dir, vaig trobar que no... Jo record, feia segon, i un dia va entrar a una classe de ciències naturals que el feia un professor que li dèiem Maxi San Miguel, de mal nom el Gàster, i un moment admirat va entrar el capellà de l'institut, don Maximino, venia para anunciar a los niños que hay ejercicios espirituales que se pueden apuntar i tal, que ja el va deixar xerrar, i quan el capellà va sortir, en Maximino va fer «Ah, hechicero, hechicero!». Clar, i per jo, un nen de 12 anys, no?, de família superreligiosa, no?, que un home important, com era un catedràtic de ciència natural, digués hechicero, un capellà, i bueno, vaig dir, hòstia, això és un altre món, no? He vengut a un lloc que no és el meu normal o natural, no? Tot i vull dir, perquè allà hi vaig aprendre, entre altres coses, això, no? Vull dir, aquesta espècie de relació diferent amb els professors, no? Vull dir, un tracte diferent, no? Un ensenyament de la literatura a on no se privaven d'explicar ni Pío Baroja ni Camilo José Cela perquè fossin Celaya o Blas de Otero, vull dir, perquè fossin pseudocomunistes, no? Vull dir, sinó que no sé, jo ho record molt bé, la meva vida a l'institut la record molt bé. Record també lligat a l'institut encara, i record quan, com ara en aquesta època, quan instal·laven el RAM, la fira del RAM, l'instal·laven en aquella plaça de devores d'instituts, i la Rambla estava tota plena de casetones. No? Tot i que vull dir perquè va ser on vaig comprar els meus primers llibres. En el RAM hi havia com una espècie de paradetes, no?, que venien llibres. No? I jo provenia d'una casa on hi havia molt pocs llibres a casa meva. A casa meva hi havia una Bíblia, una espècie de llibre sobre l'Acció Catòlica, perquè mon pare era militant de l'Acció Catòlica, i estaven subscrits a dues revistes. Una, El Correo de Fàtima, i l'altre, El Mensajero del Corazón de Jesús. Imagina't tu els meus referents, no? I curiosament, aquí vaig poder comprar els meus primers llibres, no? Vaig comprar Guerra i Paz, Los Hermanos Karamazov, en bona paraula, i vaig començar a llegir, no? I la meva febre lectora va començar prest, va començar en aquesta edat, no? 14, 15 anys, vull dir, jo vaig posar a llegir d'una forma absolutament desaforada i malaltissa.
Era Climent Picornell, geògraf i escriptor i tot un personatge. En uns segons, precisament, parlam de com va acabar estudiant geografia. Primer, fem una breu pausa. Estau escoltant Aire i Vetra Ràdio. Tot d'una torna.
IB3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està el Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Som en Joan Cabot i això és Aire, i el protagonista del programa d'avui és Climent Picornell, professor, escriptor i personatge destacat d'una generació que, a força d'imaginació i inspirant-se en les noves corrents culturals que començaven a transformar el món més enllà de les fronteres de la dictadura franquista, va contribuir a eixamplar la idea d'allò que era possible. Ell, d'entrada, va aterrar a Barcelona en uns anys convulsos, una temptació massa gran per a algú com ell.
Jo me'n vaig anar a Barcelona a estudiar d'enginyer. És a dir, mon pare, tal, i jo, mon pare trobava que els meus tutors de l'institut li deien que tenia bon cap a les matemàtiques i tal, i vaig dir, no, tu t'has d'anar a estudiar d'enginyer. Val, val, me'n vaig anar a estudiar d'enginyer. I per estudiar enginyer, abans havia de fer una cosa que s'ha dit selectiu de ciències, on feien tota la gent que feia ciències, feia aquest curs, que era el primer, que era un curs selectiu. No? Bon, hi havia àlgebra, càlcul, química, física, dibuix tècnic. No? Jo estudiava a l'edifici antic de la Universitat de Barcelona, que té dos patis, no? Units per un corredor, un edifici d'analia rogent. Jo estudiava en el pati de ciències, amb una espècie de safratxet i tal, no hi havia mai ningú. Era un pati com a fosc, no hi havia. I a davant hi havia el pati de lletres. Bon Jesús, tu. Una gentada, una animació, pamflets, la policia armada que entrava cada dos per tres. Tu i jo vaig dir, joder, coi, jo no compro això, no? I jo tot el dia estava, vaig estar en el pati de lletres, no? I vaig dir, tu, mira, no, això d'enginyer, no? En gran disgust per la meva família, no? Però vaig decidir que me faria de lletres, no? Vull dir que estudiaria una carrera que tingués relació amb tot aquell trull que hi havia allà de vora, no? I a més allà vaig contactar amb una sèrie de mallorquins que se veien els dissabtes, feien una espècie de trobades a un col·legi menor, que era el Col·legi Menor de Sant Antoni. I el duen, bàsicament, de Catit ensenyat, en Lluís García Sevilla i en Víctor Garau. Això eren els tres que... I els dissabtes, hora baixa, els mallorquins que volien, anàvem allà, allà va ser on vaig veure en Raimon, on vaig sentir xerrar en Pep Malià, on vaig veure recitar en Biel Ferreter, amb una paraula, allò sí que va ser el que te deia abans, no? Vull dir, allò va ser la meva escola de vida real, no? Vull dir, va ser on vaig descobrir, entre altres coses, què eren les esquerres, què era la catalanitat, moltes de coses que després han estat importants per jo, no? I els vaig aprendre perquè d'estudiant d'enginyer m'avorria i en el pati de lletres recitals en cançons d'en Bob Dylan, va ser on vaig conèixer en Nadal Balla, bona paraula, vull dir, hi ha una efervescència i tal, no? Vull dir, per tant, va ser quan vaig decidir estudiar lletres, no? I a lletres, curiosament, el que m'estirava era la literatura, vull dir, estudiar literatura, no? Era el que m'agradava, no? Jo m'havia fet una llista de llibres canònics que havia de llegir, no? I els llegia, no? Proust, La recherche du temps perdu, Es Manhattan Transfer de dos passos, vull dir, tot, i deia, no, això és el que m'agrada, no? Però després, curiosament, teníem una assignatura que era geografia, i a geografia, en aquell temps, me'n vaig temer que els geògrafs explicaven coses que estaven passant, no? No, sinó explicaven el territori, explicaven la demografia, explicaven, és a dir, que m'adonaven unes eines per interpretar la societat i l'economia i el territori d'aquell moment. I això em va fer com una espècie de clic i vaig dir, ostres, tu miraré de provar, provaré d'estudiar geografia, no? I mira, i me va anar bé, no? I va ser... Sempre m'ha quedat, però, el meu ressort literari, saps què t'ho vull dir? I perquè mentre estudiava geografia se podien fer unes assignatures optatives que, evidentment, els professors recomanaven que fossin optatives de més o manco de l'entorn de la carrera, no? I jo sempre agafava optatives de literatura, no? I què és la literatura? Per recordar encara d'on Toni Casasnovas, vull dir, un dels grans mestres de literatura que hi havia, no? Vull dir, vaig anar dues assignatures amb ell, no? I que sempre vaig tenir aquesta espècie com de cosa que m'estirava, no? I després ja bueno, tu me vaig dedicar a la geografia amb una interrupció important, eh? És a dir, perquè en aquell temps vaig demanar pròrroga per de la mili, i com que havia estat detengut, m'havien detengut i m'havien fitxat, acusat de pintar llibertat, eh? O sigui, imagina't tu quin tremendo pecat estem del franquisme, no? Vull dir, escriure llibertat per les parets, no? Però vaja, me varen agafar, me varen fitxar, me varen tancar i, per tant, no me varen donar pròrroga, no? De tal manera que vaig haver de venir a fer la mili aquí a Palma, no? I vaig haver d'interrompre la carrera, no? I vaig estar per aquí perdent el temps en el CIL 14, ha estat una de les sensacions més agres que he tingut en la meva vida, quan me varen rapar, me varen dur allà a Son Sordeta, no sé com se diu, per haver passat Son Dureta, no? I quan vaig allà, em va dir, ara no puc sortir d'aquí, no? Va ser com una espècie de presó, no? I en tot aquell espècie de rotllo quartelero que hi havia, no? I ja t'ho dic, vull dir, vaig interrompir els meus estudis i quan vaig acabar la mili no havia acabat la carrera. No, encara no l'havia acabada, me faltava un curs i pico, no? I no sé, estava com a molt desmotivat, jo ja havia llegit coses, vull dir, hi havia hagut canvis, no? És a dir, jo sempre faig conya, i no té de conya, vull dir, perquè té una certa... De que jo vaig passar de ser, ja t'he dit, un nim vaciat catòlic, no? Vaig passar a ser una espècie de marxista heterodoxa, no? Un freudomarxista, que imagina't tu quina cosa, no? Marcuse, tota aquesta gent i tal, no? Llavors me vaig desencantar d'això i me vaig fer hippie, però hippie militant, eh? Vull dir, d'aquest de cabells i del karma, no? I després de hippie també me vaig desencantar, me vaig fer com una espècie d'humanista romàntic i tal, no? I he acabat allò que som ara, que som un folclòric. Jo sempre ho he dit, som un folclòric ploramiques, no? I ara ja no sé exactament què és, no? I me vaig agafar a l'època en què havia estat, en què era com a hippie, no? Vull dir, en què m'agradava la música californiana, les meves lectures eren molt kerouacianes, ginsberianes, vull dir, i amb un grup d'amics, entre els quals n'hi ha un que tu coneixes, que és en Frederic, varen decidir que, bueno, que per conya amb la vida posaríem un bar bínic, no hippie, perquè això de hippie és com una mica flonjo, no? I va ser quan varen posar un bar, perquè jo, a part de professor, he estat casiner, eh? Vull dir, jo sé el que és la vida de casino, conyo, no? I és dura, la vida d'estar a l'altra banda d'Estaurell, Déu meu, quin fart de psicoanàlisi que fas cada dia, conyo, la gent que beu copes, no? I aquí vàrem a la plaça de les Drassanes, un dia passejant, vàrem trobar una bodega que posava Bodega San Pedro. Tota la vida la recordaré, perquè havien començat Bodega amb unes lletres enormes i llavors no els havia cabut i San Pedro era molt petit, no? Bo, sa B era molt grossa i sa O era molt petita, no? Se traspassa. I vàrem entrar i hi havia una dona que era el Vicent, que era Eulàlia, no? I li van demanar una mà que em volia i tal, i vàrem fer tec, per no res, va ser tirat, no? Vull dir que no... I, bueno, tu, i varen traspassar allò, varen posar un bar que se va dir Gallet, i, bueno, fèrem una doblarada, conya.
No hi devia haver molt de bars semblants.
No n'hi havia cap. Bona música, bon ambient, bons amos, en el sentit de que tots coneixien molta de gent, no? I, per tant, allò era un meeting point, no? Vull dir, és un bar des qual han xerrat bé en José Carlos Llop, en Carlos Garrido, han xerrat com un bar mític per ells, no? Vull dir, un bar que els va ser una escola per ells, no? Vull dir, i ja t'ho dic, vaig tenir durant un any i mig o dos aquest bar, no? La qual cosa em va permetre, entre altres coses, comprar-me una bona moto, i, hombre, Easy Rider era una espècie de doctrina per això, no? I encara que fos Easy Rider de Mallorca, llogar una bona casa a la Font dels Morers, des de Montsevalla a la Dragonera, varen llogar també una casa antiga de Cadon Mariano Canals, un palau. Va ser una època interessant per jo aquesta, una època interessant i complicada, vull dir, complicada, a vegades dura i... No sé què t'he de dir. La qüestió, vull dir, és que...
Quants anys tenies aquí?
Mira, jo tenia 49, 60... Tenia 22 anys, o 23, sí. I, bueno, tu, i va ser una cosa, per jo, molt potent, no? Vull dir, vas comptant amb les drogues, amb totes, vull dir, que digui, no sé, el grup de companyes que vaig tenir, algunes d'elles que me varen fer molt de mal i algunes me van fer molt de bé, no? Però, no sé, va ser un moment molt curiós i era un moment on prenies decisions d'un dia passar a l'altre sense mirar molt les conseqüències que tindrien, saps què t'ho vull dir? Perquè un dia varen decidir traspassar-lo, un dia varen dir, no, això s'ha acabat, i això ja no, imagina't, i feia un any i mig o dos que el teníem, no? Ja havien passat per referents, entre cometes, de marxista, comunista, bandera roja, tots aquests ja els havien devorats, no? I ja anaven per uns altres, no? Clar, i en molt d'ells no hi havia seminaris on t'ensenyassin això, no? I tu feies la teva pròpia formació, pegaves les teves caigudes, algunes molt potents, no? I algunes molt fortes, no? Bueno, i te'n sorties així com podies, no? I el que te deia, no? Com que no hi havia molt per davant ni deixaves molt per darrere, aleshores deies, escolta, ara això s'ha acabat, i se va acabar. Varen traspassar el bar a uns anglesos que mos donaren una doblarada, no? I amb aquest dobbés, amb el meu amic Frederic i tal, mos vam anar a córrer pel món. A l'American Express d'Amsterdam varen comprar una furgoneta a uns canadencs que venien de la Índia, que ja la tenien i tal, no? Bueno, i aquesta furgoneta la varen tenir, no sé, voltàvem per allà on fos, no? I la teníem aparcada a l'estació de Perpinyà, perquè no la podíem entrar, no? Teníem allà hi havia un aparcament i teníem aquella furgoneta aparcada allà de vora, no? Allà on en Dalí diu que és el centre del món, no? Vull dir, l'estació de Perpinyà. Bueno, tu, i això va ser un poc la meva vida. I quan vaig tornar d'aquesta espècie de voltes i...
Quant de temps vas estar?
Vaig estar, potser, tres anys o quatre, voltant pel món. Quan vaig tornar, és que això és curiós, avui, realment. Un dia passejava per Gènova amb el meu amic Frontera, amb en Guillem Frontera, varen veure una casa impressionant, guapíssima, on hi havia una espècie de colmado. Però era com un drugstore, venien de tot, no? I posava a ser traspassa. I jo li vaig dir a en Guillem, havia tornat de Barcelona, ho traspassam i posam un bar. I que vaig dir, bueno, posarem. Batua d'ell, tio, quan em vaig temer, estava una altra vegada enrotllat amb un bar, que se va dir Pou Bo. Era un bar diferent dels Gallet, era un bar ja molt gran, tenia un pati molt gros, a on hi va cantar a Maria del Mar, a on en Miquel Barceló hi va fer la seva primeríssima exposició, aquelles catxetes que després va fer, aquelles catxetes en Can Crua, els va tenir exposades allà, i a més mos va dur, imagina't, tu, mos va dur una camionada de pedres de torrent, i va mollar les pedres de torrent per dins del bar, la gent, quan entrava, tal, recorda aquesta performance de Miquel, no? I això va, de qualque manera, coincidir amb la mort d'en Franco. Aquí el bar aquest el tenc associat perquè el dia que se va morir en Franco, allà se va armar un merder de caldeu, no? I allà tothom se trobava allà. Era un lloc de referència i de reunió, el bar aquest, el Pulpo. Llavors va continuar, i té per mi que encara està obert, no sé què se diu ara aquest bar, no? I, però vull dir, me pareix que encara se ximbomba, me pareix que se va dir un temps, i ara no sé què se diu. Però vaja, va ser també un lloc de trobada, els poetes que eren amics nostres els feien fer una poesia i la regalàvem a la gent amb unes cartolines, no? I, Joan Perelló, record, en Pep Albertí, i tots varen passar per allà i varen fer la seva, hi havia exposicions i tal, no? I un dia, un vespre, va venir a sopar un que havia estat professor meu, Bartomeu Barceló Pons, que en aquell temps era el degà de la facultat de Filosofia i Lletres, no? I me va dir, tu que no estudiava geografia, dic, sí, mira, me falten 5 o 6 assignatures. I me va dir, escolti, doncs, si acabes aviat la carrera, hi haurà una plaça per tu l'any que ve, eh? I li vaig dir a en Guillem, mira, me'n vaig a Barcelona, acabar la carrera, envien 2 B's, i en Frontera se va quedar gestionant el bar. És un gran favor que sempre li he agraït moltíssim. Per això, en Guillem Frontera ha estat un dels meus grans amics i cap pares que he tingut. I de fet, si escric, si jo he estat escritor i he escrit llibres i tal, i és per molts d'ell, vull dir, perquè ell me deia, no, però és que tu serveixes per això, vinga, fer feina, no siguis tan vago, no? I tal. I després li deia que això, vull dir que durant 6 mesos, quasi 6 mesos, jo vaig estar a Barcelona visquent els 2 B's del bar i vaig acabar la carrera, vaig acabar geografia. Vaig tornar i en Tomeu Barceló me va llogar de professor i, bueno, hi vaig estar 40 anys a la universitat. Sí, sí. De professor ajudant, de professor, això que dèiem penenes antes, no? I fins que vaig fer oposicions. Jo he passat molt de gust a les universitats. És a dir, ensenyar ha estat una cosa que m'ha provocat uns retorns molt importants de la gent, sobretot, no? És a dir, aquestes professions que tenen aquest contacte tan directe amb gent, no? És a dir, que toca gent, no? Vull dir, que toques persones i tal, poden ser o terribles, no? O estressants, no? O molt gratificants, no? I en el meu cas, vull dir, han estat molt gratificants. Vull dir, jo trobo encara alumnes i feim una xerrada, i perquè tu digueres tal dia, jo no me recordo el que vaig dir, però ells sí que se recorden de que tal dia vaig dir una cosa que per ells va ser important, no? I clar, això te genera un feedback molt interessant, no? Jo vaig tenir una època a la universitat que va ser l'època de gestió universitària, perquè en Nadal Batlle se va presentar rector. Curiosament, contra en Tomeu Barceló, que era el meu mestre. En Tomeu Barceló no va guanyar a cap mesa, a cap facultat, a cap departament, tal. I no, és a dir, sempre s'ha dit que Nadal Batlle va ser rector perquè la gent no volia en Tomeu Barceló. No me facis dir perquè no el volia, vull dir, però en Tomeu Barceló era una persona d'un caràcter molt estrany, molt dur, i que se feien amics per allà on passava, que dic que no... Però vaja, és cert, vull dir que en Nadal, que era un catedràtic de matemàtiques que havia arribat feia 2 anys, que ningú el coneixia, jo el coneixia per això, no? I perquè el havia conegut a Barcelona i tal, bueno, al cap d'uns anys me va proposar ser vicerrector amb ell, no? I varen ser 6 anys, que jo crec que varen ser 6 anys, per jo, molt fructífers, perquè vaig aprendre a gestionar una institució important que estava en un procés de canvi. Va ser quan se van fer moltes facultats, va ser quan se va decidir de qualque manera informatitzar els campus, no? És a dir, amb una certa visió de futur que va tenir en Nadal. Vull dir, Nadal també era un home d'un caràcter públicament molt sull, molt tosco, molt... I en canvi, a les distàncies curtes, vull dir, bueno, tu, era un tros de pa, no? Vull dir, un home que se moria per la música clàssica, un home que se moria per la poesia, sempre de la catalana, i com més antiga, millor. No? I durant aquest temps, que varen ser 6 anys, bueno, jo crec que ara és un poc pretensiós dir-ho, no? Vull dir, però se varen posar una part dels fonaments de lo que després ha estat la universitat, no? Vull dir, no una universitat provinciana tal, tancada, sinó una universitat on se donava tanta importància a les lletres com a les carreres de ciències, on de qualque manera s'aposta aquesta que t'he dit que se va fer per informatitzar, que va ser una aposta incompresa en aquell moment. Saps què t'ho vull dir? Hi havia... Jo record que una candidata que se va presentar a unes eleccions contra Nadal, en el seu discurs perquè la votassin, i a més han posat ordenadors en els despatxos, a tots els despatxos. Quin gestorum! Jo el meu no el toc. Està ple de pols. O sigui, t'ho imagina't, en el moment en què se va optar per informar, perquè, clar, hi havia moltíssimes universitats d'Espanya que no tenien ordenadors, els professors dins del despatx, no? Clar, i se va optar, a més, vull dir, per una tecnologia que era la de Mac, no? I, clar, aleshores el Mac, enfront del PC, també, vull dir, era una opció, era aquella famosa opció de quan Steve Jobs va fer aquell anunci, no? Vull dir, pensa diferent, no? Vull dir, bueno... I va ser una època on també, he de dir, me vaig fer molt d'enemics. És a dir, me va tocar estar a tribunals, i a tribunals tu has de triar el que tu creus millor, però els altres també se pensen que són els millors, no? I van generant una espècie com de cova de gent que no te pot veure, no? I, però bé, és igual, millor, la veritat és que he passat molt, molt, molt per damunt, no? I ja te dic, jo he passat gust de fer classe, he passat gust d'investigar sobre les coses que m'agradaven. Jo, per exemple, la cartografia va ser sempre una espècie de cosa com a icònica. Saps què t'ho vull dir? Els mapes me fascinaven, no? Me fascinaven de petit, me fascinaven de gran i me fascinen encara ara, no? Vull dir, tot i que ara els mapes no tenen suport físic perquè són mapes que estan fets bàsicament amb un suport informàtic, no? Vull dir, però la investigació sobre la cartografia antiga, és que a mi, vull dir, jo hi passava un gust, vull dir, varen aconseguir fer un parell d'exposicions en cartografia antiga, no? Aquí, a Mallorca, curiosament, i la gent no ho sap, tenim una col·lecció de cartografia antiga a la Biblioteca Marc, de les millors d'Europa, de les millors d'Europa. A veure, hi ha peces incunables de la cartografia universal, bueno, que valen 5 o 6 milions d'euros, només tot el que diu, perquè són llibres d'un valor incalculable. No? I jo, es poden los tocar, es poden los estudiar, es poden, oh, tu, això ha estat per jo el set a cel. No? I llavors també, com te deia abans, no? Me vaig decantar per la geografia perquè tocava el pàlpit de la societat actual. Me vaig intentar especialitzar a estudiar turisme, no? Que era una cosa molt incompresa, no? En el sentit de que, bueno, estudiar agricultura, sí, i tal, però el turisme, què conya és el turisme, joder? Aquí quatre gent que ve aquí de vacances, això no té, bueno, no té. A Mallorca era tot, saps què vull dir? A Mallorca, si no en tenies això, és que no en tenies, saber ser, del procés de transformació que en aquell moment s'estava succeint, no només en els sectors productius, sinó en els sectors socials, no? I el vector de la turistificació i ha estat un dels vectors, n'hi ha hagut d'altres, evidentment, no? La modernització, els mitjans de comunicació, però, avui, bueno, però el turisme, avui, va agafar la societat com un calcetí, saps què t'ho vull dir? Va ser una influència que la gent se'n donava compte de que era important, la gent que comandava se'n donava compte. Vull dir, per exemple, en Fraga Iribarne deia, no, el turisme los turistas tienen que ser embajadores en sus países. Cuando vuelvan, han de contar la realidad de España y tal. Aquí, tal y cual. Al bisbe Nervás, que deia, hombres, cuidado con las extranjeras. Això ho predicava damunt la trona. O sigui, ja se'n temien de que anaven perdent la supremacia del poder, m'entens? Hombres, cuidado con las extranjeras, no fos cosa que mos fugigueu de la nostra guarda, no? M'entens? Jo record que quan vaig llegir un article a una revista anglesa sobre el Beach Boy Syndrome, vaig dir, joder, tu, això són explicadors? I això, una revista que se deia Annals of Touristic Studies, vaig dir, joder, tu, no, aquí mos hem de seure i hem de mirar a veure amb això com ha afectat, no? El problema dels picadors, el problema de la doble moral, és a dir, els turistes que facin el que vulguin, les nostres, alerta, no? Vull dir, la feina de les dones fent de camareres, fent-se independents, vull dir, bueno, tu, això va ser un trasbals de caldeu, no? Ja t'he dit, jo quan me demanen, és important, les universitats, jo dic, mira, l'agricultura en aquests moments aporta el 0,5 del producte interior brut. El 0,5, tu t'imagines? Una Mallorca que havia estat agrària, agrícola, de pagesos, on la gent havia d'emigrar perquè no hi havia feina i se n'anaven a l'Argentina i tal, i tot això amb un procés de 70 anys se n'ha anat tot en orris, no? I estan visquent en una societat on hi ha agricultura, bueno, sí que n'hi ha d'agricultura, hi ha territori agrari, no? Més que... però vull dir, bueno, tu, que de cada 100 euros ni mig aportis agricultura, ja te dono una idea de trasbalsament absolut que ha fet l'economia, i darrere l'economia és la societat, vull dir, això és una altra...
Després de la teva feina docent, després de jubilar-te, has continuat actiu, de fet bastant actiu.
Sí.
Has continuat escrivint,
t'has implicat en
diverses iniciatives, vull dir, no t'has aturat allà.
No m'he aturat.
Tens 75 anys i no tens la sensació d'estar xerrant amb algú jubilat.
No, vull dir, me mantenc bastant actiu, no? Vull dir, jo t'he dit abans, vull dir que, per exemple, en Frontera, aquí en Frontera, el Celsia, pobret, perquè es va morir ara fa poc, va ser el que me va estirar a escriure. Escriure... quan el grup Serra va comprar els Baleares, que era de... o li van donar els Baleares, que era del Movimiento, amb aquella espècie de maniobra encara fosca i no gaire ben entesa, no? En Frontera feia unes pàgines que eren pàgines de cultura i em va dir, tu has de fer una pàgina cada dissabte, no? I vaig dir, no, jo i tal, jo perdré, i vaig començar a fer una pàgina i evidentment escrivia de turisme, de territori, però tot d'una que vaig fugir del turisme, del territori, i me vaig poder escriure de lo que vaig volar, i ell me va deixar, evidentment, no? I va ser a on vaig descobrir un racó i un redol, no? A bon escriure de coses que tenen més a veure amb la literatura, amb el contacte, històries, no? Que no... Me va fer molta de gràcia, vull dir, perquè quan vaig publicar el meu primer llibre, que se deia Jardins d'Altri, que el va publicar en Ciola, la gent me deia, ara ets escritor. Jo havia publicat més de 40 llibres, però... com que eren d'altres coses, no era escritor, no? Vull dir, ara era escritor perquè escrivia de coses que no tenen a veure amb la tècnica, amb la ciència i en tal, no? Vull dir, bueno, i a partir d'aquell moment me vaig posar a escriure d'això, no? I he escrit al millor 14 o 15 llibres. Jo som un contador d'històries, ja sempre ho dic, no? Vull dir, m'agrada contar històries urbanes, m'agrada molt contar històries de ciutat, m'agrada molt contar històries rurals, també m'encanta veure aquesta espècie de... encara que jo cregui que la Mallorca profunda no existeix, que és un invent de ciutadans pijos, si grates encara queda un substrat rural i agrari, vull dir, que té molta de gràcia en el seu llenguatge, en la manera d'interpretar el món, no? I a mi m'agrada contar aquestes històries, no? I de fet, de llibres d'aquests, entre cometes, d'històries rurals, n'he escrit quatre, el darrer m'apareix que és Dalt del Turó, i encara ara continuo, tu me dius, encara estàs actiu? Sí, vull dir, mira, és dir, des de que vaig començar amb Venguien Frontera a escriure en els Baleares, no m'he aturat d'escriure en els diaris, és dir, encara ara faig un article, vaig fer durant molt d'anys la contra del diari de Balears quan era en català, tota la contra dels dissabtes, que era un article de molt de caràcters i que m'anava molt bé per tenir que parir actiu, no? I ara encara estic fent a l'última hora, estic escrivint també tots els dissabtes, no he fallat des de fa moltíssim d'anys, no? I jo considero que me va bé, no? Me va bé i, a més, m'agrada de qualque manera tenir el que t'he dit abans, no? Vull dir, així com mentre feia de professor tenia una espècie de retorn dels meus alumnes, ara tenc un retorn de la gent que me llegeix, no? Qualcú em diu, no vaig entendre el teu article, molt bé, i qualcú em diu, mira, me vaig esbonzar de riure, no? Vull dir, ai, fantàstic, no? I ja està.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Climent Picornell pel seu temps i amabilitat. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.